De què se'n parla?
I és que la manifestació independentista convocada per l'ANC aquest 11 de setembre ha congregat un total de 115.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 800.000 segons l'organització. Sota el lema Via Fora, diverses columnes de gent han sortit des de quatre punts diferents de la ciutat per acabar confluint tots a Plaça Espanya. Una diada que s'ha celebrat enmig de les negociacions de Junts amb el govern de Pedro Sánchez i amb la possibilitat de l'aprovació de la llei d'amnistia a l'horitzó. Per parlar de tot plegat, avui tenim l'expresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana i expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Senyora Forcadell, com valora la manifestació convocada ahir per l'ANC?
Bé, jo qualsevol mobilització la valoro bé, perquè jo crec que per aconseguir els objectius, no?, que volem, que és l'amnistia i l'autodeterminació, necessitem també molta mobilització. És a dir, necessitem que les institucions, els partits polítics i la societat civil vagin juntes. I crec que és molt important mobilitzar-se. Per tant, amb qualsevol mobilització que sigui en aquest sentit, la valoro positivament.
L'independentisme segueix fort als carrers?
Home, a veure, hem de ser sincers. L'independentisme no segueix tan fort als carrers com fa 10 anys, evidentment, no? Quan van fer la Via Catalana el 2013 o quan van fer la V baixa, que es va unir la Diagonal a diguéssim, la Gran Via, com el 2014 o com el 2015. Evidentment que no, perquè han succeït una sèrie de fets, perquè la il·lusió no és la mateixa, perquè molta gent està desencisada, perquè hi ha hagut una repressió terrible que ens ha tenalla i que això evidentment ha marcat molt el moviment independentista. I no, les xifres no són les mateixes d'ahir, doncs que fa 10 anys. Això és innegable negar-ho, no? Però jo crec que tot i així, tota la situació, tot i la davallada que va tenir també en vots el moviment independentista en les dues últimes eleccions, doncs jo crec que és important que hagi sortit també tanta gent al carrer.
Sí, com sigui, senyora Forcadell, per on passa la solució a aquest cisma entre partits i entitats?
Pues passa per dialogar, per posar-se d'acord, per la transversalitat, per la comunicació, no? Per l'empatia, que és molt important, l'empatia envers els altres, i per la flexibilitat, evidentment. Però és importantíssim que es posin d'acord, perquè cada vegada que hem avançat, que hem fet un pas important com a país, cada vegada hem anat junts. I, per tant, s'ha de recuperar. Jo crec que ara hi ha una escletxa, jo crec que tenim una oportunitat històrica que ens ha donat l'aritmètica parlamentària de poder aconseguir, no?, fer un pas, no?, amb l'Estat, poder fer obrir una escletxa per poder negociar amb l'Estat i fer un pas endavant com a país, i crec que s'ha d'aprofitar aquesta oportunitat històrica.
Un dia com ahir, que a la Diada també vam poder escoltar les paraules de Carme Forcadell, ahir va declarar que l'ANC ha perdut la seva transversalitat i que s'adreça a una minoria. Per què això?
Jo crec que s'ha perdut la transversalitat, sí. Perquè quan vam començar l'ANC, l'ANC precisament es va crear perquè els partits polítics no es posaven d'acord. I vam dir, doncs, necessitem, cal un espai transversal on totes les persones sobiranistes de tots els partits polítics es puguin trobar. I jo li parlo de quan es va crear l'Assemblea. Quan es va crear l'Assemblea hi havia sobiranistes en el Partit Socialista. Hi havia sobiranistes a Iniciativa per Catalunya, que encara existia. Hi havia sobiranistes a Unió Democràtica, hi havia Convergència, hi havia l'Esquerra, hi havia la CUP. És a dir, hi havia a tots els partits polítics que en aquella època existien, evidentment, menys el PP, no? I que en aquest... potser també n'hi havia algun, però no ens ho va dir quan es va fer soci. Però nosaltres teníem a l'Assemblea socis que pertanyien a tots, absolutament a tots els partits polítics. Per tant, aquesta era la fotografia que en aquells moments tenia l'Assemblea. Per això es van poder fer fites tan importants com la Via Catalana, però ja es van poder fer fites tan importants com la V baixa, perquè hi havia una transversalitat, nosaltres dialogàvem amb tothom, amb tots els partits, amb totes les institucions. I evidentment hi ha més gent en aquests moments que no se sent còmoda amb el discurs de de l'Assemblea Nacional Catalana. Evidentment, ara no tothom se sent còmode amb aquest discurs. En canvi, fa 10 anys, totes les persones que eren independentistes se sentien, no potser al 100%, però sí sentien certa comoditat amb el discurs de l'Assemblea Nacional Catalana, i ara no és així.
Sí, com sigui, ahir també podíem escoltar a la presidenta de l'ANC actual, Dolors Feliu, que va tornar a demanar, i de fet porta dies fent-ho, que si els partits polítics no es posen d'acord, s'haurà de fer una llista cívica. Què li sembla això, senyora Forcadell?
Bueno, jo crec que això és una de les coses que, per exemple, hi ha molta gent que no hi està d'acord, no? Per què? Primera, perquè els estatuts de l'ANC ja diuen que mai no es convertirien en un partit polític, no? Si al final acabes fent una llista cívica, t'acabes convertint en un partit polític. Segona, perquè jo crec que ja hi ha hagut un intent de fer una llista cívica, ja es va fer a l'Ajuntament de Barcelona. Jo crec que l'Ajuntament de Barcelona veu unes llistes amb el Jordi Grauper al capdavant, i fa dues legislatures i ningú, cap d'aquestes llistes va reeixir. És a dir, hi ha hagut intents. Junts pel Sí, amb el qual jo m'hi vaig presentar, també era un intent de fer una llista cívica. I era una llista cívica que nosaltres pensàvem guanyar, pensàvem treure 68 majoria absoluta, i no l'han treure, en vam treure 62. És a dir, que jo crec que ja hi ha hagut intents de fer aquestes llistes i no ha estat tan exitós com ens podíem pensar. Llavors, a hores d'ara, creure que una llista cívica és la solució, francament, jo considero que no, perquè s'acabarà convertint en un altre partit polític i el que acabarà és traient vots a les altres llistes independentistes. I crec que aquesta opinió meva la comparteix molta gent, no? I per això et parlava potser de cara hi ha més gent que no se sent tan còmode amb el discurs de l'Assemblea.
Deixi'm preguntar-li per altres qüestions. Per exemple, com veu en aquests moments les negociacions de Junts amb el govern espanyol?
Home, jo crec que és molt positiu. És a dir, jo crec que es faci aquest pas endavant, no? És a dir, que realment entri, no?, a negociar, és a dir, entren a buscar una solució política que passa per la negociació. Jo crec que és positiu, i per això deia abans que crec que tenim una oportunitat històrica que ens ha donat l'aritmètica parlamentària, i és que el PSOE, el Partit Socialista, necessita els vots independentistes per governar, i crec que això hem de saber aprofitar. I per tant, jo estic molt satisfeta de que s'hagi començat a negociar, evidentment.
Veu factible que s'aprovi la llei d'amnistia abans de la investidura?
És difícil, no ho negaré, és difícil. No per temes legals, sinó per tot, diguéssim, el rebuig que això suposa en tota la dreta i l'extrema dreta. És a dir, i fins i tot jo crec que dins del PSOE també hi ha una part que no hi està d'acord. Llavors, si no és possible, és per això, però no perquè hi hagi ni cap impediment legal. Ara, també dir una cosa, si hi ha voluntat política, si el PSOE té realment voluntat política, es pot fer, tot i que no és fàcil. La veritat és que no és fàcil. De fet, ja hi ha una proposta de llei d'amnistia entrada al Congrés, que es va entrar l'any 2021. L'any 2021 es va entrar una proposta al Congrés de llei d'amnistia. Llavors, ja està entrada. Per tant, caldria, diguéssim, aprovar-la, mirar-la, potser tocar-la, canviar algunes coses. Però aquesta proposta de llei ja hi és dins del govern. Aquesta proposició de llei ja hi és dins del govern. I, per tant, sí, si hi hagués prou voluntat política, es podria fer. Ara, hi haurà moltes dificultats perquè hi ha una gran, diguéssim, una gran oposició dins de l'Estat, no?, dels poders fàctics de l'Estat.
Com deia, li vull preguntar també per altres qüestions. Per exemple, quina és la seva posició en aquests moments sobre un possible referèndum d'autodeterminació? Veu possible arribar a un acord amb l'Estat, realment?
Jo ho veig tot possible, i també ho veig molt difícil, però jo també li diré una cosa. Mira, un any abans de donar-nos els indults, el senyor Pedro Sánchez deia que compliríem la condemna sencera. Un any abans deia que complirien la condemna sencera i van arribar els indults. També deia que no es tocaria a la reforma, no reformaria el Codi Penal per treure el delicte de sedició, perquè això havia de continuar existint, i va treure el delicte de sedició. És a dir, hi ha moltes coses que s'han vist impossibles, però que al final jo crec que si ens necessiten, si anem junts i tenim una estratègia conjunta i anem treballant, doncs és possible. És a dir, segurament no serà l'any que ve ni l'altre, però es pot arribar a aconseguir. Mm.
Clar, el seu discurs, evidentment, ens va dient si anem junts. Des d'Esquerra parlen sovint de la necessitat de coordinació també amb la resta de partits independentistes. Sí. Com és ara la relació entre Esquerra i Junts per Catalunya?
Jo crec que Esquerra i Junts han parlat sempre, encara que de vegades des de fora no ho sembli, sempre hi ha hagut contactes, sempre hi ha hagut contactes, el que passa que evidentment potser ha faltat coordinació, però contactes i parlar sempre s'ha fet, però jo crec que ara és més necessari que mai, no? Però jo també ara penso que els dos partits polítics estan d'acord que ara és més important que mai que es coordinen. Jo crec que són conscients del moment històric i també penso que tots dos el volen aprofitar.
Segur que aquesta pregunta li han fet mil vegades, senyora Forcadell, però vista amb distància, amb tots aquests anys de procés, s'arrepenteix d'alguna cosa, senyora Forcadell?
Només m'arrepenteixo d'una cosa, de no haver parlat en català al judici davant del Tribunal Suprem. Que jo sí que m'arrepenteixo i molt, moltíssim. Perquè vam parlar, els advocats ens van aconsellar que no ho féssim, perquè a més no teníem traducció simultània. Ens van dir que caldria allò, parlar primer tu, després el traductor, que s'allargaria al judici, etcètera, etcètera, no? Que et posarien totes les dificultats. I jo vaig dir, doncs, vaig cedir una mica, no? Però d'això sí que me'n penedeixo, molt, moltíssim.
Jo crec que hi ha moltes frases emblemàtiques dels líders polítics i independentistes durant el procés. Una, per exemple, i parlo dels inicis del procés, és de la mateixa Carme Forcadell, quan era presidenta de l'ANC i va cridar allò de president, posi les urnes, quan molts pensem en Carme Forcadell, encara ens ve al cap aquella famosa frase. I l'altra, per exemple, és de Jordi Cuixart, durant el judici, va dir allò de ho tornarem a fer. Per tant, Carme Forcadell ho tornaria a fer?
Home, jo crec que... Jo diguéssim que ho faria d'una altra manera, diguem-ho així, no? Perquè, clar, si dius ho tornaria a fer, sembla que has de fer el mateix, no? I fer el mateix, mira on s'ha portat. Jo crec que s'ha de fer, evidentment, l'objectiu meu, personal, i de moltes persones d'aquest país, és aconseguir, no?, poder decidir el nostre futur, aconseguir la independència. I, per tant, jo crec que hi ha moltes persones posades a fer-ho, però fer-ho bé, no? Ho tornaria a fer, sembla que ho has de fer igual. No, jo crec que s'ha de fer millor, que ho hem de fer bé. I evidentment, estic disposada a fer-ho, però fer-ho bé. Igual com l'altra vegada, no, per descomptat.
I ja per anar acabant, senyora Forcadell, dijous se sabrà si el Suprem, com sap, manté els indults a Jordi Sánchez, a Jordi Cuixart. Creu que afectarà la decisió del Tribunal a les negociacions per la investidura? Què n'espera de tot plegat?
Bé, jo espero que el resultat sigui positiu. És a dir, espero que no revoqui la decisió sobre els indults. És a dir, aquesta és la meva esperança, no? És a dir, no la meva, sinó la de tots i la de molta gent. Que no revoqui aquesta decisió. Ara, també hem de tenir en compte que els tribunals van per un cantó i la política va per un altre. És més, els tribunals d'aquest país fan política. Moltes vegades els tribunals fan de tot, fan de polítics, fan de jutges, fan de poder mediàtic, fan de poder fàctic, fan de tot. Aquesta és la realitat. És a dir, la justícia, malauradament, moltíssimes vegades no interpreta la voluntat del legislador. Hi ha moltes lleis que surten del Congrés que després els jutges les interpreten a la seva manera i no seguint la voluntat del legislador. Què passarà amb els indults? Malauradament no ho sabem. Jo espero i estic convençuda que evidentment no revocarà aquesta decisió.
Dos minuts i ja arribarem a 9:45 del matí. Rafa, em sembla que volies preguntar alguna cosa.
Sí, bon dia, senyora Forcadell. Soc Rafa Sanahuja, company de l'equip. Estava revisant el seu Twitter i m'ha cridat l'atenció que a la primavera, el dia 27, va fer un tuit que és curiós. Diu, la Moreneta, era el dia de Montserrat, la Moreneta, si pot fer miracles que faci ploure amb una pluja fina i constant a tot el país, era quan el temps de la sequera. Es va dirigir a la Moreneta i va demanar un miracle. Jo m'estava preguntant si ara mateix té alguna petició per la Moreneta, algun altre miracle que vegi que per la societat és bona o en general.
O deu ser un altre. És aquest 27 d'abril l'últim? No, un altre. Aquest, no, últim?
Aquest és el del 23 d'aquest any, sí, 23 d'abril d'aquest any.
Ah. Bueno, jo demanaria molts miracles a la Moreneta.
Ah, doncs algun, va.
el primer que les negociacions que ara s'estan portant per l'amnistia i per l'autodeterminació vegin bé. Aquest seria el primer miracle que li demanaria, que espero que no sigui un miracle, espero que sigui factible, però va, que ens ajudi, si és que ens pot ajudar.
Carme Forcadell, expresidenta de l'ANC i expresidenta del Parlament, moltíssimes gràcies per entrar aquest matí a la caravana. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.